Bon dia, el moviment feminista torna amb força al carrer.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Unes 500 persones es van manifestar aquest dimarts a Olot amb motiu del 8M. La concentració va començar al Firal Petit i va recórrer el centre de la ciutat fins a la plaça Major, on es va cridar a teixir resistències entre col·lectius socials. Després de 2 anys, el moviment feminista liderat per la Dalla va recuperar força i ho va fer també amb un caràcter antiracista. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dimecres 9 de març de 2022 i el dia té més notícies que repassem amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Enmig d'aquesta setmana de la dona de Radio Olot, avui ens parem a reflexionar, Aniol, sobre les dones investigadores.
Expertes de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona han explicat a Radio Olot la situació que es troben les dones científiques. Asseguren que els descobriments solen anar firmats per homes i que els alts càrrecs estan absents de lideratges femenins.
Que hi ha una part encara de renúncia de la dona per aquests sentiments de culpabilitat, no només de tenir càrrec fills, sinó també de tenir càrrec pares o avis, no? O gent gran, o gent que necessita, o... Bueno, i llavors jo crec que això també és una condició que hauríem d'anar canviant, no?
Avui també escoltarem els refugiats ucraïnesos que van arribar el passat cap de setmana a la Garrotxa.
Asseguren que es troben com a casa i han començat a organitzar activitats i classes per als més petits. Estan allotjats a una casa de colònies de Santa Pau i diverses empreses s'han ofert per pagar l'estada. Una de les refugiades és la germana Emanuela.
Estem com en casa, estem buscant per aprendre acá en espanyol, un poc a fer les classes, a talleres con els niños, que també les mamás sempre queren ajudar, queren hacer com sentir-se com en casa.
També en relació al conflicte ucraïnès i rus, avui us explicarem la història d'en Dani Pallàs, un garrotxí que va marxar amb una furgoneta plena de material cap a la frontera d'Ucraïna i que ara està tornant amb 10 refugiats.
Ell mateix ha explicat que ha vist a Mèdica, el principal pas fronterer per als refugiats ucraïnesos que entren a Polònia.
Impacta molt pel que representa, pel que veus, sí, pel que veus, però al final veus gent que és com tu i ja està, i està cansada, que està trista i tot això, que et fa el que hi ha al darrere de tot això. És molt... Bueno, a mi m'ha afectat molt, la veritat.
En esports, el CP Olot estrena temporada aquest diumenge.
Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega tornaran a Fontejau per disputar el campionat gironí amb el Vall Escalant. La gran novetat d'aquesta temporada serà l'estrena del grup petit que substitueix el grup B. El president del CP Olot dona algun detall del ball del primer equip.
Aquest any sí que hi ha un efecte que no hem fet mai, i que el veureu, i que d'alguna manera doncs, també el que vol fer és reivindicar doncs, uns certs temes que a més em sembla que avui a l'actualitat doncs, són molt adients.
A més dels patins, avui també ens posarem els quecs perquè també diumenge s'estrena una nova prova esportiva a la Garrotxa.
Es tracta de la Trail Olot Puigsacalm, que sortirà de les pistes d'atletisme i pujarà al cim del Puigsacalm. Hi haurà diferents recorreguts de fins a 31 quilòmetres. Un dels organitzadors és l'Adrià Royés.
Aquesta idea va néixer ja fa gairebé un parell d'anys amb la intenció d'oferir una trail que fos espectacular, no? que busquéssim un paisatge, una natura, que fes de l'esport doncs, una experiència única.
I a la contraportada d'avui parlarem de joventut i literatura.
Aquest dimecres el Festival Mot d'Olot posa punt i final a la branca més jove. El Mot Teens ha celebrat aquest 2022 la seva tercera edició amb més de 250 alumnes que s'han acostat a la literatura i la creació a través del mot. Una de les impulsores del projecte és Agata Los Santos.
Una manera d'acostar-se a la literatura més lúdica, més experiencial, més en primera persona. El Mot Teens sorgeix de la col·laboració amb els serveis educatius de Garrotxa i Gironès.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1:05. Obrim el focus. El corredor humanitari de Mariupol s'obrirà avui després de 3 intents.
Aquest dimarts, Ucraïna va acusar Rússia de violar l'alto el foc en aquesta ciutat del sud del país i va ser l'únic corredor que no va funcionar.
Rússia diu que 140.000 refugiats s'han desplaçat cap al seu territori.
El Ministeri d'Afers Exteriors rus assegura que 140.000 persones procedents d'Ucraïna han buscat refugi a Rússia.
A Espanya, Pedro Sánchez culpa Putin de la inflació i el PP acusa el president espanyol d'utilitzar la guerra, diu, com a coartada.
El cap de l'executiu retreu als populars manca de suport i demana respecte.
A Catalunya, el govern preveu habilitar 2.000 noves places per acollir refugiats ucraïnesos.
Un total de 194 persones estan allotjades en albergs de la Generalitat.
I també Catalunya escolaritza una 50ena d'infants refugiats per la guerra a Ucraïna.
Educació treballa en un protocol que garanteixi la matrícula i el servei de menjador.
I encara en l'àmbit educatiu, només dues escoles de l'Opus seguiran segregant per sexe i perdran el concert.
8 escoles que segregaven per sexe passaran a ser mixtes a la secundària per mantenir el concert econòmic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, un dia més, preveiem cel ennuvolat o tapat, ambient moderadament fred, com que hi ha núvols, poques glaçades. Però bé, de dia costa passar d'aquests 10, 12, 13 graus. Ahir, per exemple, Olot 13, la mínima 3, un ambient fred, 4 gotes van caure. Va ploure bona part del centre i sud de Catalunya, però les comarques de Girona en van quedar al marge. A Osona, poca cosa, un parell de litres a Perafita i alguna gota va arribar al centre i sud de la comarca d'Osona, però ja et diem que cap a la resta de Girona pràcticament ni gota. Tarda variable, ennuvolada, poc veurem el sol, per no dir gens, i a la tarda pot caure alguna gotellada, però vaja, poqueta cosa, bàsicament cap a Osona i la selva principalment. Bé, de cara a dijous, tindrem una pausa pel que fa a pluges, hi haurà núvols i clarianes, segurament una mica més de sol a partir de la tarda, i bé, al matí o matinada encara pot calar alguna gotellada molt aïllada, però la tendència és obrir-se clarianes, temperatures una mica més altes. Divendres, una bona pausa, més clarianes, més sol, puja la temperatura, un ambient suau, la nit una mica freda, bancs de boira, però no plourà. En canvi, dissabte torna a canviar el temps, especialment matí i migdia, arriba un front i tornarà a ploure o a nevar cap a 1.200 metres. Aquesta pluja de dissabte pot ser més abundant, deixar de 5 a 20 litres a totes les comarques de Girona, sobretot al Pirineu Oriental, Garrotxa, Osona i cap a l'Empordà, que la pluja podria ser moderada a intensa.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc vàlida.
Soc poderosa.
És per això, i per molt més, que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
Amb el patrocini de Finques Paulí.
i Magatzems Olot.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimecres. Unes 500 persones es manifesten a Olot pel 8M. La manifestació va recórrer aquest dimarts al centre de la ciutat, des del Firal fins a la plaça Major. Ho va fer entre proclames antiracistes en contra de les agressions i a favor del moviment feminista. Des de la Dalla Feminista, organitzadora de la concentració, es va cridar a teixir resistències entre col·lectius locals per combatre les repressions. No és no, cap agressió sense resposta o visca la lluita feminista van ser alguns dels lemes que es van cridar aquest dimarts al vespre a Olot en la manifestació amb motiu del Dia de la Dona. Però sobretot aquest any la concentració va tenir un sentit antiracista amb l'objectiu de teixir resistències. Aquest, de fet, va ser un dels lemes de la manifestació convocada pel col·lectiu La Dalla.
Sí, sentim la urgència de teixir aliances reals i duraderes, de crear una comunitat feminista i antiracista forta, i fer-ho des de la pràctica, no des del discurs teòric. És urgent i necessari perquè només podem combatre i aturar aquest sistema masclista, racista i classista de forma contundent si ho fem juntes, de manera coordinada i amb humilitat i companyerisme. Per això avui, com a feministes de la Garrotxa, quan diem teixim resistències, una part fonamental de teixir-ne és tenir la humilitat de reconèixer que formarem part del teixit.
La concentració va començar al Firal Petit i va recórrer pel carrer del Bolós, en l'Avinguda Reis Catòlics, al carrer Mulleres, i va acabar a la plaça Major, on el col·lectiu Sagoe va cridar també la participació de les dones racialitzades i els homes en el moviment feminista.
Any rere any hem vist els moviments feministes una baixa participació de les dones racialitzades. Per aquest motiu, aquest any hem volgut crear un espai segur per a aquestes dones. Tenim clar que el feminisme ha de ser interseccional i antiracista. La participació en el moviment feminista és important que sigui unànim, doncs interpel·la tothom. No hi ha món d'igualtat i justícia social sense cap i cada una de nosaltres. Els homes també hi han de ser i per això és convenient que aquests espais siguin mixtes. Excloure'n a qualsevol és donar per suposar que aquesta lluita no és conjunta. I ho és, creiem-ne que ho és.
Durant la concentració, el col·lectiu La Dalla també va remarcar la necessitat de denunciar l'entramat, diu, del patriarcat.
Aquest any també veiem fonamental posar l'atenció en el fet de que el patriarcat no opera sol, sinó que, juntament amb el racisme, el colonialisme i el capitalisme, forma part d'un entramat opressor. Un entramat sigilós que es filtra en tots els àmbits de la vida per a concentrar el poder, mantenir la seva hegemonia i legitimar un sistema destructiu per la vida i la llibertat.
Després de 2 anys de pandèmia, la manifestació del 8M a Olot va recuperar força amb la participació d'unes 500 persones i el suport també d'entitats i col·lectius com Salvem les Valls, la plataforma d'afectats per la hipoteca o Sagoe, entre altres. No deixem l'àmbit femení perquè en aquesta setmana de la dona que dediquem a Ràdio Olot avui ens volem centrar en l'àmbit de la investigació, on també hi ha desigualtats. Així ho han explicat als micròfons de Ràdio Olot 2 investigadores de l'IDIPGI. En els càrrecs importants hi ha un percentatge molt petit de dones. Quan hi ha un descobriment o un fet important, qui sol firmar i fer-ne difusió és l'home. També reivindiquen les dificultats, això sí, cada cop menys, que tenen les dones per compaginar la feina i la vida familiar. Finalment, aconsellen a les més petites a ser atrevides i dedicar-se a la investigació.
Ser dona és complicat dins la investigació. Hi ha carreres, com pot ser la biomedicina, on hi ha més noies que nois, però després, en les posicions de càrrec, això no es reflecteix. Abans, tot el mèrit anava per l'home, independentment que la dona hagués fet el descobriment. Actualment, una persona sola no pot fer tota una recerca i és per això que necessita un equip, que majoritàriament està format per dones i dirigit per homes. El fet que el gran nombre de càrrecs rellevants dins la recerca estiguin ocupats per homes és degut també a l'estructura masculinitzada dels hospitals públics. Així ho expliquen la directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Marga Nadal, i la cap del grup de recerca metabòlica maternofetal de l'IDIPG, Judit Bassols.
És que nosaltres estem molt condicionats perquè l'estructura molt masculinitzada dels hospitals públics ens arrossega a nosaltres perquè nosaltres som un institut de recerca molt vinculat en l'hospital de referència que toqui, no? En el nostre cas, el Trueta i Santa Caterina.
Sí. Que bueno, que l'hospital també s'està feminitzant i també hi ha cada vegada més dones que són caps de grups de l'hospital i que per tant acabaran siguent també metges caps de grup a l'IDIPG.
Un altre punt important és com es compagina una vida laboral tan vocacional amb la família. Elles afirmen que s'han de duplicar, han de donar el 100% a la feina i el 100% amb els fills. Nadal creu que això, fins i tot, els fa sentir culpables.
Jo crec que aquest és un altre aspecte molt important, eh? És a dir, que hi ha una part encara de renúncia de la dona per aquests sentiments de culpabilitat, no només de tenir càrrec fills, sinó també de tenir càrrec pares o avis, no? O gent gran, o gent que et necessita, o... Bueno. I llavors jo crec que això també és una condició que hauríem d'anar canviant, no? De dir, per què t'has de sentir tu culpable i l'home no, no? Però és que al final hi ha un sentiment de culpabilitat que te l'has de treure de sobre, perquè cadascú fa el que pot.
Tant la Marga com la Judit afirmen que la investigació i la ciència és un camp molt vocacional, que necessita molta paciència i temps. Elles animen a que les més petites mostrin interès i que més endavant s'hi dediquin.
Jo penso que per sort la societat està canviant en tots els àmbits i que si volen poden fer-ho, efectivament. I cada vegada hi haurà com aquestes diferències, esperem que cada vegada siguin menys, i que per tant que aquesta línia de sortida sigui més igual en ambdós casos, i que per tant, bueno, si nosaltres hi hem arribat, doncs que...
Jo els diria que es reivindiquin. És a dir, a vegades les dones, no?, tenim tendència a... Veus una injustícia i... Sí. I jo crec que hem d'aprendre a aixecar el dit.
Un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya afirmava que el 2020 només un 25% de les publicacions científiques incluïen el lideratge femení al capdavant, mentre que el 75% restant ubicava els homes en la posició capdavantera o com autors de la investigació.
Gràcies, Aniol. Recordeu que podeu recuperar aquesta i totes les entrevistes de la Setmana de la Dona Radio Lot al web radiolot.cat.
Finques Paulí, la teva agència de confiança. Més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona.
Finques Paulí, com a casa en lloc. Al passeig d'en Blai 31 d'Olot.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Passem pàgina en l'informatiu d'avui. Un dia més parlem del conflicte entre Rússia i Ucraïna des de l'òptica garrotxina. Els refugiats ucraïnesos arribats a la Garrotxa asseguren que ja se senten com a casa. Després de 3 dies de la seva arribada, el grup intenta acostumar-se a la nova realitat. Preveuen estar-se uns mesos a la casa de colònies que hi ha al Sallent i per això ja han començat a organitzar-se les tasques i preparen també activitats com classes de català i castellà. Aquests dies també s'ha rebut una allau de solidaritat per part dels veïns de la zona. Aquest diumenge van arribar 2 autocars a la casa de colònies de Rocacorba del Sallent entre Santa Pau i Mieres. Podria tractar-se d'una cosa habitual, ja que les escoles cada vegada recuperen més l'activitat de sortides en cases de colònies, especialment a partir del mes de març, però els 2 autocars no portaven alumnes, sinó refugiats d'Ucraïna. Venien després que 2 ONG, Coopera i Acció Familiar de Barcelona, organitzessin el trajecte. Una de les refugiades és la germana Maria Manuela. Ella mateixa explica com va ser el viatge fins a la Garrotxa.
Muy tranquilo y mucha gente que ayudaron muchísimo. Cada país tenía algo preparado para nosotros. Siempre querían que nosotros teníamos el agua, el para comer. Es muchísimo. Siempre querían ayudar, mucha gente querían ayudar durante el viaje. Y yo quería muchísimo agradecer a todos que han hecho eso.
La majoria de persones que formen el grup de refugiats són dones i infants. Ara volen començar a convertir aquesta casa de colònies en una llar que els doni refugi per als pròxims mesos. Emanuela assegura que en pocs dies ja se senten com a casa i han començat fins i tot a organitzar activitats i classes, també de català i castellà.
Estem com a una casa. Buscamos para aprender acá en español, un poco hacer las clases, talleres con los niños, que también las mamás siempre quieren ayudar, quieren hacer como sentirse como en casa, uh-huh. Sí, cocinar, como en una casa. Estamos juntos y hacemos lo que podemos.
Està previst que el grup es pugui quedar durant mesos a la Casa de Colònies. Diverses empreses s'han ofert, de fet, de pagar les despeses que ocasionin els refugiats de cara als propers mesos. El gestor de la casa és Jordi Llopart.
Sembla que una de les coses amb les que més puguem ajudar és amb això. Estem en una casa de colònies que és com a casa, i és un grup molt familiar el que ha viatjat, eh? I per part nostra els hem assegurat que aquest sostre el tenen el temps que faci falta. És brutal com sona el telèfon de gent que diu, escolta'm, què val això? Hi ha uns empresaris benefactors, doncs, que han dit, tu, això ho assumim nosaltres, però és que no para de sonar. Llavors, el que més ens agrada és poder-los oferir el caliu d'una llar. La germana està muntant, començant, ja no va muntar activitats pels nens.
Els veïns dels municipis propers també ja s'han mobilitzat per donar roba, menjar i tota mena de material. I no deixem el conflicte entre Rússia i Ucraïna, perquè avui també us expliquem la història d'un garrotxí que s'ha desplaçat fins a Ucraïna per portar material i recollir refugiats. Dani Planàs ha estat aquests dies a la frontera entre Polònia i Ucraïna i assegura que la situació trenca el cor. Ha fet més de 5.000 quilòmetres amb una furgoneta carregada de material recollit per l'Ajuntament de Calonja, on treballa, i ara torna a Catalunya amb 10 refugiats ucraïnesos. L'ha sorprès la solidaritat del poble polonès i la manera com ha atès els ciutadans del seu país veí. En Dani Planàs va marxar dissabte passat cap a Ucraïna amb una furgoneta de l'Ajuntament de Calonja carregada de material. Ell és garrotxí, però treballa per al consistori del Baix Empordà. Dilluns va arribar a la ciutat polonesa de Medica, una zona fronterera entre Polònia i Ucraïna i un dels principals punts d'atenció i acollida de refugiats. Ell mateix descriu així el que va veure.
És molt, molt, molt dur, perquè veus més que el que veus, el que entens del que veus, perquè veus gent amb una bossa de mà o una maleta i una criatura i o un cotxet, i penses que han deixat casa seva i només s'han endut aquella bossa de mà i la criatura. I és molt fort, i gent plorant, impacta molt pel que representa, pel que veus, sí, pel que veus, però al final veus gent que és com tu i ja està, i està cansada, que està trista i tot això, que et fa el que hi ha al darrere de tot això. És molt... Bueno, a mi m'ha afectat molt, en veritat.
Abans de viatjar a Polònia, en Dani es va posar en contacte amb membres del grup local de voluntaris. Assegura que la seva tasca i la de les institucions poloneses és impecable.
És brutal, perquè són un piló de gent que es dediquen a primer, acompanyar la gent que arriba, després de traduir-los i coses. Els donen targetes SIMs poloneses, perquè el roaming no se'ls carregui. Els hi donen menjar, els hi donen mantes, els hi donen tot el que poden. I a part d'això, fan la gestió de tot el material que reben d'arreu d'Europa. Jo, per exemple, no vaig poder descarregar perquè el magatzem estava ple. Em vaig haver d'esperar a la tarda perquè el magatzem estava ple i no podien atendre més coses. Per tant, és una feinada de nassos tot el que estan fent els voluntaris polonesos.
Un cop va descarregar el material que portava de Catalunya, en Dani va omplir la furgoneta de refugiats ucraïnesos. A més, també l'acompanya una altra família ucraïnesa que va poder sortir del país amb el seu cotxe. Ara tots plegats fan camí cap a Catalunya, on esperen arribar aquest dimecres. En total són 10 dones i un infant. 6 d'ells es quedaran a viure a un habitatge que ha preparat l'Ajuntament de Calonja i la resta tenen previst anar fins a Madrid, on els esperen altres familiars. En Dani explica que un dels coordinadors de l'acollida de refugiats de Polònia va ser qui va seleccionar les famílies que viatjarien cap a Catalunya i relata que una de les famílies li va preguntar quan valia el viatge.
Jo vaig quedar molt sobtat quan vaig parlar amb la família aquesta que haig de Barcelona per anar cap a Madrid, que em van preguntar quan els hi cobrava per anar, per dur-les a Barcelona, i dic que vas dir cobrar, o sigui, no em cobro, és voluntariat, però em faltaria. I van quedar sorpreses, per tant, intueixo que algú els devia haver demanat diners per portar-les cap aquí. Sí, vaig quedar molt sobtat. Inclús li vaig dir a en Tom, dic, però per què em pregunta això?
Diu, no, no, és evident que no cobres, però potser no tothom ho fa.
En total, en 5 dies, en Dani haurà fet més de 5.000 quilòmetres. Recomana que si algú té intenció de viatjar a Polònia, primer es posi en contacte amb organitzacions locals o persones desplaçades sobre el terreny. De tot plegat, en treu aquesta conclusió.
És una tragèdia que trenca el cor. Vas d'allà amb la gent que acullis i estàs content perquè has pogut ajudar unes persones, però continues amb el cor en contacte amb les persones que estan allà i t'arribaran i t'han patit i el que deixen enrere i el que significa deixar-ho tot enrere. Per tant, tot el que puguem fer per ajudar aquesta gent ho hem de fer, tot el que sigui, perquè trenca el cor.
Radiolog.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
Moment per als esports. Ens posem els patins.
L'esport a Radio Lot.
El Club Patinatge Artístic Olot arrenca la temporada aquest cap de setmana. Dissabte presentarà les noves coreografies a l'afició i diumenge ja competirà al Campionat Gironí de Show a Fontejau. El primer equip estrenarà el ball escalant, amb el qual intentarà revalidar tots els títols. La gran novetat de la temporada és l'estrena del grup petit, que substitueix el grup B. David Planella.
El Club Patinatge Artístic Olot tindrà representació a tres modalitats diferents aquesta temporada: a la júnior, a la de show gran i, com a novetat, a la de show petit. No hi haurà grup B i al seu lloc el CPA Olot ha recuperat el grup petit que va deixar de fer fa 17 anys, el 2005. El president del club és Josep Segués.
Nosaltres l'aposta que fem és per un equip fort que manté doncs la base de les patinadores que eren l'any passat i que doncs, bé, doncs per nosaltres doncs s'obre un nou món que fins ara doncs ho feia molts anys que no l'havíem tocat i que doncs d'alguna manera doncs tenim aquestes ganes i aquesta aposta doncs feta amb el grup petit.
El grup petit s'estrenarà amb la coreografia Purgatori i sortirà setè de 10 conjunts. En canvi, tant el júnior com el grup gran hauran d'actuar primer en les seves respectives categories. El júnior ho farà amb el ball Decisió Final i el gran amb Escalant. Precisament totes les mirades estaran posades a la competició de show gran i a la pugna entre el CPA Olot i el CPA Girona. Les olotines, campiones de tot la temporada passada, intentaran repetir l'èxit amb una nova proposta que presenta una novetat especial.
Aquest any sí que hi ha un efecte que no hem fet mai i que el veureu i que d'alguna manera doncs, també el que vol fer és reivindicar doncs uns certs temes que a més em sembla que avui a l'actualitat doncs, són molt adients. Per tant, em sembla que no us deixarà pas a tots, o que us deixarà doncs, bastant sorpresos.
La incògnita de com seran les coreografies del CPA Olot aquesta temporada resoldrà dissabte a 3:45 de la tarda al pavelló d'esports. El club demana màxima puntualitat perquè just després els equips marxaran a Girona a provar la pista de Fontejau, on l'endemà diumenge competiran en el campionat territorial. Els horaris de la competició són aquests. Els júniors començaran a 4:45 de la tarda, els petits a les 6 i els grans a 8:15. El campionat gironí de patinatge artístic es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot en una tarda de diumenge 100% esportiva, en què també viurem l'Olot Guinaueta de tercera divisió de futbol.
I aquest cap de setmana també hi haurà un tret de sortida a la Trail Olot Puigsacalm. Aquest diumenge s'estrena una nova prova esportiva al calendari Garrotxí. Tindrà tres distàncies que recorreran l'entorn del parc de Pedra Tosca i a la vall d'en Bas, amb el cim del Puigsacalm com a punt final per a la trail llarga. A hores d'ara ja hi ha uns 250 inscrits, quan el topall és de 300. La sortida serà des de l'estadi d'atletisme d'Olot diumenge a partir de les 8 del matí. Roger Isern.
Els amants de la muntanya i el trail tenen una nova cita amb el calendari esportiu de la Garrotxa. Aquest diumenge s'estrena la Trail Olot Puigsacalm, després de 2 anys en què la pandèmia ha anat ajornant la seva posada en escena. Tindrà 3 distàncies diferents per a tots aquells que vulguin gaudir d'un entorn privilegiat, des de l'estadi d'atletisme passant pel parc de Pedra Tosca i tot l'entorn de la vall d'en Bas. La distància llarga, d'uns 31 quilòmetres, tindrà com a punt final el cim del Puigsacalm. L'organitzador de la Trail Olot Puigsacalm és Adrià Royes.
Aquesta idea va néixer ja fa gairebé un parell d'anys amb la intenció d'oferir una trail que fos espectacular, no? Que busquéssim un paisatge, una natura que fes de l'esport doncs, una experiència única. Llavors, jo coneixia la zona del Puigcercant, perquè havia viscut a les preses, i la caminava i la corria sovint, de manera que quan buscava una ubicació on realitzàvem una trail, doncs lògicament vaig pensar en l'ascens al Puigcercant.
En els últims mesos s'ha vist en els números de participants que l'interès ha crescut per participar en competicions esportives. La pandèmia ha fet estralls en molts sentits i ara, amb la recuperació de la normalitat, les ganes d'esport són altíssimes. La trail Olot Puigcercant no queda al marge d'aquestes dades i ja ronda els 250 inscrits. En ser la primera edició, Royes explica que hauran d'esperar al final de la trail per veure si ha agradat als participants.
El feedback està sent bo, el que passa que el feedback de veritat ha d'arribar el dia de la cursa, no? Quan hagin acabat la cursa i ens comentin si els ha agradat, si no els ha agradat, si els avituallaments estaven ben muntats, si estava ben marcat o no estava ben marcat, o diguem, el que hagi passat ens ho explicaran, nosaltres sempre recollim aquesta informació per anar millorant, no? I lògicament, si agrada la proposta de track, doncs és fonamental, perquè de fet veníem a buscar aquí un paisatge especial i esperem que ho sigui, que tothom ho sàpiga valorar, no?
La Trail Olot Puigcercant serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí amb sortida des de les pistes de l'estadi d'atletisme d'Olot. Encara hi ha places disponibles a través del web trailolotpuigcercant.com.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu barrejant joventut i literatura.
Que un bon Déu et protegeixi, s'acompleixi el teu desig.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
I és que el Motins tanca una nova edició. Es tracta del Festival Literari del Mot. Aquest 2022 ha comptat amb més de 250 alumnes. Té com objectiu apropar la literatura i la creació als alumnes d'ESO i de batxillerat. Aquest dimecres se celebra la trobada de Cloenda amb tots els centres d'Olot i dimecres vinent es farà a Girona.
Guarda sempre el cor alegre i cançons per fer content. Sigues jove per sempre més.
Els joves i la literatura poden semblar dos mons completament allunyats, però gràcies al Mot no és així. Des de fa 3 anys, el Festival Literari Olotí apropa als alumnes d'ESO i batxillerat la literatura i la creació de propostes que es basen en el dia a dia fora les aules. També es busca oferir experiències creatives per a joves en espais culturals i promoure la socialització entre ells. Tot això sempre dins el marc de la literatura, eix principal del Festival Mot. En declaracions a Ràdio Olot, l'especialista en foment lector i coordinadora del Motins, Àgata Los Santos, explica en què es basa el projecte.
Una manera d'acostar-se a la literatura més lúdica, més experiencial, més en primera persona. El Motins sorgeix de la col·laboració amb els serveis educatius de Garrotxa i Gironès i l'impulsem des de Girona i Olot de la mateixa manera com el Festival Mot.
Durant les darreres setmanes s'han anat fent tallers a diferents centres adherits al projecte. Un total d'11 instituts d'Olot i Girona han participat al Mot INS. Hi ha participat escriptors com Geni Rodà, Neus Verdaguer, Cervant Solanilla o l'activista David Fernández. En aquest taller s'han treballat aspectes com les paraules, el sentit, la poesia o les idees. Los Santos explica que el projecte ha crescut any rere any.
És un festival... va creixent perquè anem incorporant nous centres, tant sobretot a Girona, i cada any demanem als alumnes que l'han viscut què els hi ha semblat, i sempre la seva opinió solen ser molt positives, i quan hi ha algun comentari de coses que potser no han anat del tot bé, els fem cas per anar modificant el projecte, per realment oferir-los coses que a ells els agradin, que a ells els interessin, perquè acabin tenint aquesta visió positiva de la lectura, de la literatura, de la creació, que en definitiva és el que volem aconseguir amb tot el festival.
Aquest dimecres se celebra a Olot la trobada de cloenda entre tots els centres que han participat en l'edició d'enguany. La setmana vinent se celebrarà amb els centres de Girona. Després ja es donarà pas al certamen. El mot omplirà Olot de literatura del 17 al 19 de març. Per sempre més.
Joventut i literatura per sempre més. Així acabem l'informatiu d'aquest dimecres. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.